Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dimecres 10 de juny del 2020. Avui és dia de Sant Maurici. I avui el primer pensament del dia ens el porta el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard. La possible visita del papa Francesc a Manresa el 2022 amb motiu dels 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a la ciutat del Cardener és una bona notícia. Pels jesuïtes i per tantes persones que ens hem beneficiat dels exercicis espirituals, la possible visita del successor de Pere, membre, per cert, de la Companyia de Jesús, és un impuls a tota una espiritualitat que avui es concreta també en els exercicis de la vida ordinària. A Manresa hi ha també el Pou de la Llum, una espiral on s'hi van gravar els noms de 117 pensadors, filòsofs i religiosos d'arreu del món que s'han relacionat amb experiències místiques. Manresa és una aportació catalana universal i una ciutat marcadament intercultural. Tot plegat, un vell símbol. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Ara mateix passen gairebé 2 minuts de les 8 del matí. Gràcies, Jaume i Marc, per aquest primer pensament del dia. Això és A primera hora, programa 411 ja. I avui, el primer minut dedicat a ell, a Pau Donés. El món de la cultura està de dol després de conèixer la mort del líder del grup Jarabe de Palo. La formació musical va començar la seva trajectòria després d'enamorar-nos i fer-nos cantar fins al sadollament la seva cançó insígnia, La Flaca. En la vida conocí mujer igual a La Flaca. Quantes cançons en sabem d'ells? Melodies que portem tatuades en el nostre cor. Tants anys amunt dels escenaris han fet que les seves lletres es convertissin en la banda sonora vital de molta gent, perquè era una música realista, propera i màgica, com ell. Pau Donés tenia charm, feia que la gent es fixés en ell, perquè desprenia llum i bondat. Malgrat haver-li diagnosticat un càncer, mai el van veure sense un somriure al seu rostre. Diuen que el van conèixer personalment, tan característic d'ell. Durant els seus últims anys, ja amb la malaltia, el propi Pau Donés explicava que només li dedicava al dia 5 minuts en pensar en el càncer, el cangrejo, que li deia ell, per així poder aprofitar de la seva família, de la seva música, el surf, esport que li agradava moltíssim, i també en aquests pensaments positius. Gràcies, Pau, per tota aquesta música que ens ha regalat durant tant de temps, i gràcies per ser tot un exemple de positivisme per encarar la vida, tot i que el vent no bufi al teu favor. A partir d'ara hi ha una estrella més al cel.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Què tal? Com esteu? Vinga, ara ja són 3 els minuts que passen de les 8 del matí. Com sempre, d'aquí, salutacions de qui fa possible aquest programa. En David García, la producció, la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, a la redacció Ignasi Miranda i Berta Sacanell, a les Tecles del Sol, Jordi Carretero. Hola, Jordi. Bon dia també per tu. I a la redacció i locució avui, què tal? Rafa Sanahuja.
Hola, hola, què tal?
També la teva marca insígnia ja, eh?
Sí, m'he creat una marca amb el hola, hola, sí.
Molt bé, Rafa. Ens acompanyaràs aquests dies, farem aquest tàndem.
Sí, jo encantat d'estar aquí en directe, ja ho saps, Mercè, per fer-vos un cop de mà.
Doncs vinga, siguis benvingut. Rafa, ens ajudes a passar el dia amb aquesta recepta del dia?
Clar que sí.
Vinga, doncs comencem. Qui és el protagonista?
Doncs tu l'esmentaves al primer minut. Evidentment no pot ser un altre que Pau Donés, que va morir ahir als 53 anys. Artista vitalista i molt empàtic, va crear cançons icòniques com La Flaca o Depèn. Ell és el protagonista del dia.
I si treus el cap per la finestra, quines temperatures tenim? Tot i que jo em sembla que tu, Rafa Sanahuja,
Per mi són altes, ja t'ho dic ara.
Sempre, eh?
Sempre són altes, siguin, encara que estiguin sota zero. Tenim a Barcelona 16 graus, a Lleida 9 graus, Girona 12 graus, Tarragona 14 graus i Andorra 7 graus.
I avui de què parlarem en el programa?
Doncs avui volem parlar de música. Mercè Pau Donés, que ahir moria, com venim dient, després d'un llarg càncer als 53 anys. Però volem parlar de la seva vessant més solidària, com sempre, parlant de vida, i que és el músic. Ànima de Jarabe de Pado va col·laborar amb la Fundació Columbus, amb un concert solidari contra el càncer infantil. En parlarem amb ells de com recordem aquell dia, de la seva tasca i de la seva importància de la solidaritat, malgrat tot.
I què més coses tindrem avui?
També parlarem de l'Audiència Nacional, que jutja des de dilluns a l'excoronel salvadorenc i exviceministre de Defensa Innocent Montano i al tinent René Llussi Mendoza Vallecinos com a presumptes autors de l'assassinat d'Ignacio Ellacuría i quatre jesuïtes espanyols al 1989 al Salvador. En parlarem avui amb Xavier Alegre, jesuïta català i professor de l'UCA de Salvador, que fou company dels màrtirs. A més, continuarem endavant, un dia més obrirem una nova bústia de confinament, servidor de vostès, que avui està en directe. Ja sabeu que podeu participar i per dir la vostra dubtes, peticions, explicar la vostra història a través del telèfon 93-409-2777 o un correu electrònic a oients@radioestel.cat. Tindrem a Berta Secanell, que ens portarà l'agenda online amb les activitats més interessants, i també analitzareu tu i ell, Mercè, l'actualitat amb el jurista i professor de l'ISCREP Eulogi Broto. A més, parlarem amb Montse Venturós, l'alcaldessa de Berga, per saber com es presenta per una Patum confinada en aquest cas. I enguany també celebrem els 700 anys de la processó del Corpus de Barcelona. Amadeu Carbó, responsable de patrimoni immaterial de la Catedral de Barcelona, es comentarà com ho celebrarem tots plegats aquest any.
Mare meva, doncs tenim moltes coses a fer, tenim moltes coses a explicar-vos, per tant, ens hi posem ja. Però això sí, Rafa, quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà?
Doncs mira, es parlarà del rei emèrit i de l'anunci de la Fiscalia del Tribunal Suprem, que investigarà els seus antics negocis. També es parlarà de multes, Mercè. Parlarem de multes. Concretament, dels 100 euros que et poden caure si no portes la mascareta gairebé a tot arreu, si no pots respectar la distància de seguretat, segons el Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres ahir mateix. I parlarem de futbol.
Tu ets futbolero?
Jo molt. Estic ansiós.
Ets del Barça o ets perico?
Soc del Barça. No, per
quines preguntes?
Soc del Barça. No diguis aquestes coses.
Del Castelló, apunta el Jordi,
sí,
no?
Sí, del Castelló com a segon equip, però primerament del Barça de tota la vida. El futbol torna avui, l'opio del pueblo ho farà amb el Rayo Albacete.
Que és un partit de la segona divisió,
de la segona,
si no
divisió, i queda només 45 minuts per disputar. Per cert, a la casa tenim un gran rayista, que també és tècnic, és José Matoses.
Mira, ara m'ho està dient el Jordi, fixa't. Doncs un record també especial al company de la tarda. Avui el dia sona... Doncs sí, això que tu me das. Ai, Rafa Sanahuja.
Lo que yo te doy.
Lo que vas a dar, aquests dies.
Ai.
Vinga, estem sintonitzats. És la cançó que vam conèixer fa pocs dies del líder de Jarabe de Palo. Una cançó preciosa. I ara mateix ho estàvem comentant, que és una cançó de comiat, però és que no sona de comiat, no? I em comentava el Jordi Carretero ara, però escolta la lletra. Per tant, volem que escoltis la lletra d'aquest artista vitalista i amb bon rotllo. Així s'acomiadava i així és aquest Eso que tu me das.
Remando contra la marea, todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo, ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro, así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor. Me ha dado la vida.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Onze minuts que passen de les 8 del matí, doncs encetem aquesta maquinària informativa gràcies a l'ajuda de Rafa Sanahuja i comencem amb aquesta primera notícia. Aprovada la nova normalitat, entre cometes, a què ens haurem d'acostumar, Rafa, després de l'estat d'alarma.
Doncs així és, Mercè. La nova normalitat, aquesta paraula que ja forma part de la nostra realitat ciutadana, serà una realitat, mai millor dit, fins que el govern espanyol es declari l'acabament de forma motivada i havent escoltant les comunitats autònomes en el Consell Interterritorial de Salut, prèvia emissió d'un informe favorable per part del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Així ho va explicar ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que va aprovar el Reial Decret que estableix les mesures que presidiran la vida ciutadana quan acabi l'estat d'alarma i l'organització de les competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.
Rafa, quines són les informacions pràctiques sobre com s'organitzarà aquesta vida pública a partir del moment que se superi aquesta esperada fase 3, última de la desescalada, perquè jo no sé com ho portes tu, però jo al final porto un desgavell de fases.
Malament, ja t'ho dic.
Doncs que el preveu, en principi, el govern espanyol preveu que serà a partir del 21 de juny, no? Coincidint amb el final de l'estat d'alarma. Què és el que hem de saber, aquestes notes pràctiques?
Doncs mira, així és, el ministre de Sanitat, com deia en Salvador Illa, reiterava ahir aquestes mesures ja conegudes i vigents en molts casos, com l'obligatorietat de l'ús de mascareta, tret d'algunes excepcions, quan no es pugui garantir la distància interpersonal de 1,5 metres i el manteniment de les mesures de prevenció ja vigents en centres de treball, establiments comercial...
Com hem fet fins ara,
i a tot arreu, com fem, però amb la salvetat de que et poden multar, ara ho comentarem. Aquesta obligació és per a persones majors de 6 anys en tots els espais tancats d'ús públic i en els espais oberts sempre que no es pugui mantenir aquesta distància mínima de seguretat. També serà obligatori portar-ne al transport públic i al transport aeri, marítim i ferroviari, així com al vehicle privat si no hi havia membres, si no hi ha membres al vehicle que conviuen en el mateix domicili. La gent que incompleix aquesta normativa, sí, podrà ser multada amb multes fins a 100 euros.
Mare meva. Doncs vinga, aquesta nova normalitat, que de moment ja la sabem, per tant ens hem de començar a conscienciar. Avenç, però, contra els abusos sexuals a menors, prescriuran més tard per evitar la impunitat?
Doncs sí, Mercè, l'avantprojecte de llei de protecció de la infància i l'adolescència, aprovat ahir per Consell de Ministres, era una norma molt esperada pels col·lectius que han lluitat per treure a la llum el que durant dècades s'ha intentat amagar, tal com ha explicat aquest dimarts la ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero. Les xifres aportades pel Ministeri d'Interior, en què es comptabilitza, atenció, 38.000 víctimes d'abusos durant l'any passat només, no és tota la realitat d'aquesta mena de delictes que, segons el vicepresident del govern, Pablo Iglesias, no es poden permetre mai més que quedin impunes. S'estén el temps de preinscripció dels delictes més greus, comesos contra les persones menors d'edat, i el còmput del termini de preinscripció es comptarà a partir que la víctima hagi complert els 30 anys d'edat.
I explica'ns això, Rafa, perquè la consellera de Salut, Alba Vergés, reconeix ara que cal rectificar i no deixar ferroviar el seguiment de casos de la Covid.
Doncs així és, la consellera de Salut ha explicat ahir també a TV3 que la Generalitat està estudiant com es pot revertir el contracte amb Ferrovial per fer un seguiment dels contactes de les persones contagiades pel coronavirus. Aquest contracte havia generat discrepàncies i protestes per part del personal sanitari dient que no era l'empresa més adient. Vergés ha admès que es pot trobar una alternativa, però no ha concretat en què consistirà. L'objectiu és que hi hagi prou personal disponible per fer tota la resta de cribatge que es fa normalment en el sistema sanitari i que no té a veure amb la Covid-19.
I mascareta i rentat de mans seran, Rafa, les mesures per fer la selectivitat del desconfinament.
Sí, una selectivitat, Mercè, en aquest cas, diferent,
inèdita,
també, inèdita, amb petits detalls. Per exemple, les distàncies de 2 metres i aules amb aforament limitats, a part de la mascareta i el rentat de mans, són les principals mesures de prevenció i seguretat que s'han adoptat per la selectivitat d'aquest curs, marcada per la crisi del coronavirus i per evitar els contagis. Les proves d'accés a la universitat, que ja es van haver d'ajornar per l'estat d'alarma, es faran d'aquí un mes, entre el 7 i el 10 de juliol, i el protocol, que ha de ser validat pel Procicat, també prohibeix l'accés a qualsevol persona que presenti símptomes compatibles amb la Covid-19, segons ha informat la Secretaria d'Universitats de la Generalitat.
Un quart de 9 del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària dins del RAC, ens informa Bernat Martínez. Molt bon dia!
Bon dia, doncs tot just fa uns minuts estem pendents ja de la primera incidència d'aquest matí de dimecres, un accident a la C33 a l'altura de Montcada en sentit sud, talla dos carrils i provoca retencions a 2 quilòmetres. També s'observa ja com es comença a intensificar el trànsit als accessos de Barcelona en vies, com per exemple a la C58 a l'altura de Montcada, també en sentit sud, i a les dues rondes en sentit Llobregat a l'altura de Nou Barris, a la ronda Adali, passant pel Fòrum a la ronda Litoral. També tenim novetats pel que fa al volum del trànsit. Creix en les últimes 24 hores i ahir es va superar el 75% de vehicles que circulen per l'àrea metropolitana de Barcelona. Concretament, van arribar a circular el 75% d'entrada i gairebé el 80% de sortida. I mentre duri l'estat d'alarma, recordem, continuen els controls de mobilitat i també es mantenen els controls fronterers. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Bon dia. Hora també de saber si hi ha incidències o no. La xarxa de transport públic d'Is de Transmet, Rosa Vis. Molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, recordeu que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic. L'oferta de servei és entre el 80% i el 100%. Transport públic ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables. Així ho indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Doncs seguim amb la informació del dia perquè Podem i els sobiranistes tornen a intentar que el Congrés dels Diputats investigui a Joan Carles I.
Així és, Mercè. L'anunci de la Fiscalia del Tribunal Suprem que investigarà el rei emèrit ha reactivat l'interès d'alguns partits per crear una comissió d'investigació al Congrés sobre els negocis de l'antic cap d'estat. Els grups independentistes i nacionalistes del Congrés, amb Compromís i Més Partit, registraran la petició al Congrés avui per saber què va passar amb les suposades comissions il·legals de Joan Carles de Borbó en la gestió de l'AVE a la Meca, a l'Aràbia Saudita. Ara ja han vist una nova oportunitat perquè la Fiscalia del Suprem, recordem, considera que va perdre la inviolabilitat a partir del juny del 2014, quan va passar a ser rei emèrit. Aquesta vegada Podem espera convèncer els seus socis de govern. De moment, els socialistes s'escuden en el fet que ja ho investiga la justícia.
Els infants es contagien de Covid, com els adults, però el 99%, Rafa, no tenen símptomes o bé són símptomes lleus.
Doncs sí, aquests són els resultats preliminars d'estudis fets a la plataforma Kids Corona, que ha dut a terme l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Segons aquest estudi, més del 99% dels menors estudiats no mostraven símptomes o eren poc importants. La plataforma Kids Corona es va posar en marxa fa 2 mesos per estudiar la incidència i afectació de la Covid-19 en infants i embarassades.
I ara ens hem de traslladar a l'any 2011, perquè, atenció, condemnat el mosso d'Esquadra Jordi Arasa a 2 anys i 4 mesos de presó per pagar justament a manifestants el 15M d'aquell any.
Doncs així és, el tribunal ha conclòs que no estava justificat en cap cas els cops de porra a l'acampada d'indignats que, afegeix, estaven asseguts a terra de manera pacífica i intentaven impedir el desallotjament. Sembla ser que aquestes actituds policials, Mercè, les veiem repetidament. La sentència, que pot ser reconeguda al Suprem, condemna l'inspector Jordi Arasa per 2 delictes de lesions. L'ara inspector haurà de pagar una indemnització de 1.500 euros per les lesions causades i estarà suspès de càrrec públic durant el temps de condemna.
8 i 19 minuts, els bisbes catalans se solidaritzen amb els afectats pel tancament de Nissan.
Així és, la Tarraconense acaba de fer pública ahir mateix una nota davant la crisi industrial i laboral a Catalunya, en què se solidaritza amb el sofriment personal i familiar per la pandèmia del Covid-19 i també per una nova crisi provocada pel tancament d'empreses i plantes de producció, com és el cas de Nissan a Catalunya. El document fa una crida a un canvi de paradigma per tal que tota la societat participi activament en el desenvolupament i la realització de projectes de futur que tinguin com a base una indústria més potent i capdavantera amb la creació de sinergies internacionals. En aquesta línia, els bisbes de la diòcesi, amb seu a Catalunya, demanen la participació de tots els sectors i de les administracions per crear un teixit industrial que generi llocs de treball dignes i oportunitats per als més joves. Un altre punt important, mercè de l'escrit, és la necessitat que els pastors expressen de construir ponts per tal que siguin superats els recels i les visions excloents i a l'hora d'aconseguir que la iniciativa privada i la pública vagin de la mà per fer possible un nou ressorgiment econòmic i social en què tothom pugui trobar les seves oportunitats.
I Rafa, el Papa Francesc, que recorda els països que viuen ara la duresa de la pandèmia.
Així és, Francesc, el papa Francesc va assegurar, ha assegurat aquest diumenge que el seu cor està a prop dels països que pateixen ara pel Covid-19. Després de l'Àngelus, Francesc ha expressat una especial proximitat a les poblacions que viuen aquests dies a la fase aguda de la pandèmia del coronavirus. En aquesta nova pregària mariana a la finestra del Palau Apostòlic, la segona, després del final del confinament, el pontífex s'ha adreçat als pelegrins i ha recordat les poblacions que travessen aquests dies la fase aguda de la epidèmia. Ha dit que en alguns altres països el virus segueix provocant moltes víctimes i divendres passat, per exemple, en un d'ells hi va haver un mort per cada minut, ha comentat referint-se a Brasil.
Clar, justament, perdona, Rafa, el Brasil ara mateix entren a la tardor. Vull dir que ells han passat aquestes a l'estiu, diguéssim, sí. I ara...
La idea és que Sud-amèrica comença el que nosaltres vam començar fa 3 mesos.
Imagina't.
Llavors, al final, el bisbe de Roma ha expressat, en definitiva, la seva proximitat a aquestes poblacions, als malalts, a les seves famílies i a tots els qui en tenen cura i anima tothom a pregar per ells.
I mira, i en esports, breument, Rafa, 2 titulars. Torna al futbol, ens ho explicaves, i els titulars amb el Rayo Albacete.
Torna al futbol aquesta nit, després un partit que serà molt llarg perquè va començar el 15 de desembre del 2019 i es va interrompre al descans per insults a Zozulia, el representant, un dels jugadors insults i racistes, van suspendre aquest partit i aquesta nit es reprèn. I d'altra banda tenim una notícia del Futbol Club Barcelona que es prepara per al retorn del públic a l'estadi. Anem molt, molt ràpid amb aquesta història.
Moltes gràcies, Rafa. Vinga, doncs, ara saber quin temps farà les properes hores i els propers dies ens porta tota la previsió, com sempre, el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un ambient bastant assolellat amb alguns núvols cap al nord. Ara fa una estona encara plovia una mica davant de la costa de Barcelona, però aquests núvols ja s'estan trencant i aquest matí lluirà el sol a bona part del país, sobretot comarques del sud, comarques de Ponent, però encara amb nuvolositat variable a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona i sobretot al Pirineu, on a partir de migdia novament tornaran a créixer ruixats i tempestes. Per tant, tarda, altra vegada amb activitat tempestuosa, sobretot Pirineu, Prepirineu, i al llarg de la tarda també arribaria a les comarques de Girona i a bona part de la meitat nord de Catalunya, és a dir, comarques del nord de Barcelona i també bona part de les comarques de Lleida, mentre que el Pla de Lleida i també comarques de Tarragona és menys probable que arribi a ploure. Localment, alguna d'aquestes pluges poden ser intenses. Les temperatures avui, com les d'ahir, màximes a les comarques allà on llueixi el sol, sud i ponent, que poden arribar als 26-27 graus, allà on tinguem núvols, màximes que no passaran dels 20 a 25 graus aproximadament. De cara a demà augmenta el risc de ruixats i tempestes, sobretot de cara a la tarda, les temperatures es mantindran estables i no serà ben bé fins al cap de setmana que la situació meteorològica començarà a normalitzar-se. Amb més sol, ja sense risc de precipitacions i amb temperatures que es normalitzaran, sobretot a partir de diumenge.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Un nou avantprojecte de llei de residus i sòls contaminants avança cap a una normativa que pretén, en una dècada, reduir el 30% del consum nacional de materials d'un sol ús. I això, de forma directa, també afecta l'aigua.
L'aigua i tu.
I és que aquesta nova llei, quan acabi aprovant-se, portarà molts canvis que afectaran el dia a dia de tots nosaltres. Per exemple, que els bars i restaurants hauran de proporcionar als seus clients aigua potable gratuïta de l'aixeta i servida en got de vidre com a alternativa a les altres ofertes de l'establiment. Aquesta pràctica, que ja és habitual des de fa molts anys a altres països, alguns ben propers com França, pretén minimitzar l'ús d'aigua embotellada. Això passarà per fomentar fonts d'aigua potable o el consum d'aigua en envasos reutilitzables. També col·laboraria, per exemple, a mitigar l'impacte de les ampolles de plàstic que cada vegada més constitueixen un perill real pel medi ambient del planeta. Caldrà estar atents i molt atents a aquest avantprojecte de llei que tot fa pensar que podria entrar en vigor a partir de mitjans de l'any que ve. Mesures i normes que han d'ajudar, sobretot, a l'impacte ambiental del plàstic en el nostre hàbitat més proper.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Doncs ara mateix 3 minuts, 2 minuts ja escaig, que ens separen, millor dit, de 9:15 del matí. Anem a fer un cop d'ull a les portades dels principals diaris. Rafa, si et sembla, comencem pel País. Què ens informa?
Endavant. Doncs el País titula: la Comunitat de Madrid també va elaborar un protocol per a no derivar als hospitals a pacients domiciliaris. El TER recomana prioritzar l'assistència i atendre a casa als afectats de Covid-19, majors de 80 anys, amb malaltia terminal, fràgils o amb demència moderada o greu. Passem a la Raó. La Raó titula: Sánchez prepara l'escenari post-Covid amb Ciutadans i PNB. Aquesta seria la via perquè Sánchez resisteixi a Moncloa si Iglesias trenca la coalició per no carregar amb desgast de la gestió de retallades. El pressupostos de 2021 serà la prova de foc. Passem al diari El Mundo, que titula: la causa del 8M inclou 6 indicis contra la delegació del govern de Madrid. José Manuel Franco declara aquest dimecres davant el jutge que investiga l'organització de la manifestació del 8M per un delicte de prevaricació administrativa. El diari ABC titula: la jutge defensa la causa del 8M davant els atacs de fiscalia i advocacia. I després subtitula: els serveis jurídics de l'Estat intenten suspendre in extremis la declaració de Franco i desacrediten de nou la instrucció i la Guàrdia Civil. El diari La Vanguardia: el decret sobre la nova normalitat redueix a 1,5 metres la distància física de seguretat. I després, passem, si et sembla bé, al diari
passem.
El Periódico titula: PSOE i PP blindaran de nou al Congrés a Joan Carles I, parlant d'aquestes investigacions. El nacionalisme i partits d'esquerres insisteixen a fiscalitzar el rei emèrit de l'AVE a la Meca. El diari Ara: Sánchez rebaixa la recentralització del decret de la nova normalitat, pacta amb Ciutadans i PNB la regulació fins a tenir una cura en què Illa manté el control en cas de rebrot. El diari El Punt Avui: pressió pel rei emèrit. Diversos grups, entre ells que Republicana, JunsperCat i la CUP, intentaran de nou que la cambra investigui Joan Carles I. I el periòdic d'Andorra titula: fi parcial de l'emergència, el govern decreta l'aixecament de les mesures excepcionals preses per fer front contra el Covid-19.
9:15 del matí, posem la lupa ara als diaris locals, comencem per Tarragona.
El diari Més titula: l'associació de Tarragona Centre rebutja la proliferació de terrasses de bars i d'altres establiments al voltant de la plaça Corsini i es mostra especialment crítica amb la decisió de permetre el tall de carrers per posar-ne, com succeeix, en un tram del governador González. L'entitat que presideix Núria Sabat demanarà a l'Ajuntament que revisi les condicions d'algunes terrasses i també es va queixar del soroll que fan els clients del bar Coimbra, més ara que mai amb la calor i que hem de poder tenir les finestres de casa ben obertes. El diari Segre, pagesos...
Cap a on anem, Rafa?
Cap a Lleida...
No millorar, eh? No
podem millorar. Bueno, practicaré. El diari Segre de Lleida titula Pagesos, empreses i alcaldes fars que es criminalitzi el sector de la fruita de Lleida. Defensen que la campanya està regularitzada tant en contractació com allotjaments. Recorden que no poden ocupar persones sense documentació en regla i apressen a solucionar el problema social. I finalment el diari de Girona titula Girona registra un repunt de 18 nous contagis i les hospitalitzacions tornen a l'alça. L'Hospital de Blanes ingressa 2 nous pacients amb coronavirus i Espanya no registra cap defunció per augment als contagis.
I per acabar aquest repàs, fem una ullada als mitjans religiosos.
Doncs vinga, Mercè, Catalunya Cristiana, els nostres germans de Catalunya Cristiana. El Papa crea un fons per als treballadors de Roma amb dificultats. En una carta al vicari de la diòcesi, Francesc invita a una aliança per alliberar les persones de la precarietat i retornar-los la dignitat. Anem a flama.info, titula Bisbes de Catalunya. Paraules dels Bisbes de Catalunya. Cal fer, doncs, un esforç per part de tots per mantenir les fàbriques allà on són. Parlant d'aquesta carta que han emès des de la Tarraconense, el sofriment personal i familiar que ens està provocant la pandèmia de la Covid-19 s'ha afegit a més una nova crisi de gran importància social i econòmica provocada pel tancament d'empreses i plantes de producció, tant com hem explicat al noticiari. Passem a religió digital, titula Església i administracions acorden reactivar el camí de Sant Jaume i obrir la catedral a partir de juliol. Aquest reinici de la peregrinació jacobea finalment avança respecte a les previsions. Anirà acompanyat de la reobertura de la catedral, del Centre Internacional d'Acollida ao Peregrino i dels alberts de la xarxa pública. La Junta busca així un efecte positiu en les economies locals. I finalment, Aletella titula L'última lliçó de Pau Donés. Torna a recordar el músic que ens ha deixat ahir. El líder del grup Jarabe de Palo va morir als 53 anys. Poc abans de morir ens va regalar una gran lliçó, expliquen els amics d'Aletella. Deia, això que tu em dones, això que tu me das, és la cançó que va compondre per agrair a tots els que han estat amb ell al llarg dels anys.
Gràcies, Rafa Sanahuja. 8:32 minuts, ara parlem de màrtirs que continuen inspirant.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Ho recordarem a vosaltres, un a un, una a una. I si ara no diem cap dels vostres clars noms, és per dir-vos a vosaltres, tots i totes, amb un sol cop de veu, d'amor i de compromís, els nostres màrtirs. El bisbe Pere Casaldàliga adreçava aquesta carta oberta en ocasió de la gran romeria dels màrtirs del Camí d'Amèrica Llatina, això era l'any 1996, d'un en un, d'una en una, Ignacio Ellacuría, Vizcaya, 59 anys, Ignacio Martín Baró, Valladolid, 47 anys, Segundo Montes, Valladolid, 56 anys, Juan Ramón Moreno, Navarra, 56 anys, Armando López, Burgos, 53 anys, Joaquín López, Salvador, 71 anys, i també hem de dir un altre nom, que és Elba Salvador, 42 anys, i Celina Ramos Salvador, 15 anys. 8 noms, 8 vides, 8 cors que deixen de bategar al mateix instant en ser assassinats la nit del 15 del 16 de novembre de 1989, ara fa 31 anys. Atenció! Aquest dilluns ha començat a l'Audiència Nacional aquesta vista pública del judici contra Inocencio Montano, excoronel i exviceministre de Defensa del Salvador, per la seva presumpta participació a l'assassinat d'aquestes persones que hem enumerat, aquests màrtirs que avui volem fer memòria aquí al programa Primera Hora. Són 6 jesuïtes, una treballadora de la universitat i també la seva filla. I ho fem gràcies a l'ajuda i reconstrucció de tot el que va passar amb Xavier Alegre, jesuïta català i professor de la UCA de Sant Salvador, qui va ser company dels màrtirs. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Creiem que era, doncs, dignitat, no?, recordar sobretot i començar així l'entrevista recordant els noms d'aquests màrtirs que van perdre la vida fa 31 anys.
Sí, efectivament. Crec que això és fonamental perquè, a més, el record dels màrtirs
serveix, atès que segueixen havent-hi moltes persones que són assassinades, com el noi de Mississippi, doncs és molt important que es faci justícia en el sentit de que se sàpiga la veritat, que es denunciï les violacions dels drets humans i totes aquelles coses que no ens deixen viure d'una manera humana i digna.
Què va passar un 16 de novembre de 1989 a la Universitat Centroamericana de Sant Salvador?
En aquell moment hi havia una guerra civil, perquè El Salvador és un país on hi havia, i en part encara segueix havent-hi, molta injustícia social. Les majories empobrides no tenien el mínim per poder viure dignament. I això, quan va ser assassinat Monsenyor Òscar Arnulfo Romero, que va ser aquell arquebisbe de Sant Salvador que durant 3 anys va defensar els pobres i denunciar la injustícia del país, hi va haver un grup que va considerar que si no es feia una guerra civil no s'aconseguiria crear una situació de justícia en el país. Aquesta guerra que va començar l'any 80, l'any 89 hi va haver una ofensiva molt forta de la guerrilla que va entrar fins i tot a la capital i van aprofitar aquesta situació de violència que hi havia a la capital per assassinar, sobretot volien assassinar a Ignacio Ellacuría, que era el rector de la universitat. I el volien assassinar perquè des de la mort de Monsenyor Romero, l'única persona que podia fer de mitjancer entre la guerrilla i l'exèrcit i el govern per assolir la paraula al Salvador era precisament Ignacio Ellacuría, que era un gran home que coneixia molt bé la situació del país, molt capaç, i que podia, per tant, fer de pont entre els uns i els altres per assolir la pau. Ell deia que la guerra no la podia guanyar ningú i que la guerra només feia patir a la gent i a les majories empobrides d'una manera especial. I la guerra no la podia guanyar ningú perquè l'exèrcit estava molt ben armat. Recordeu que el país del Salvador és més petit que Catalunya, devia tenir aleshores 5 o 6 milions d'habitants, i el govern nord-americà, en el marc de la Guerra Freda, donava cada dia 2 milions de dòlars a l'exèrcit per la guerra, el qual estava tan ben armat que era difícil poder-lo derrotar. Però, per altra banda, hi havia tanta injustícia en el país que molta gent donava suport a la guerrilla i, per tant, l'exèrcit tampoc podia acabar amb la resistència de la guerrilla. Aleshores, en aquesta situació, com que van pensar que Ellacuría sí que podia aconseguir fer de pont entre el govern i la guerrilla, els militars, que no volien perdre la seva assignació econòmica i el poder que tenien, van decidir matar Ellacuría perquè així es confiaven, no hi hauria possibilitat de fer un tractat de pau.
Uh-huh. Els jesuïtes van arribar molt joves, no? si m'equivoco, al país, i es van nacionalitzar salvadorencs. Quina era la seva tasca?
Bueno, la seva tasca, fonamentalment, sobretot els 5, n'hi havia 5 que eren professors a la universitat, sí, on neix el rector, Ignacio Ellacuría. La seva tasca fonamental era, en la UCA, formar la gent del país per mirar de tenir persones formades que aconseguissin crear un país, un Salvador, més just, més solidari, més modern. I aquestes persones, a més de fer aquesta tasca universitària, alguns d'ells doncs anaven a les comunitats populars i feien la seva tasca com sacerdots. Jo recordo que quan vaig arribar al Salvador l'any 85, el primer any que vaig anar a donar-hi classes, Ellacuría ens va dir, en altres coses, altres universitats poden ser millors que nosaltres, poden tenir millors facultats d'enginyeria, d'arquitectura, de filosofia, però en una cosa, cap universitat del país ens hauria de guanyar, i és en coneixement de la situació real que viu el país i en l'aplicació de tots els ensenyaments que fem a aquesta situació per tal de transformar-la i millorar-la. Per tant, aquesta era la tasca fonamental que ells feien.
Què li va passar pel cap al conèixer la notícia dels assassinats?
Primer, profunda tristesa. Reconec que vaig plorar, perquè eren persones bones i, sobretot, ara més que haguessin matat els jesuïtes, encara es podia entendre, però a l'Elba i la Celina, que eren dos persones que no tenien absolutament res que veure, perquè els jesuïtes denunciaven la situació del país, però l'Elba i la Celina, evidentment, no ho feien. Aquesta va ser, diríem, la primera sensació que vaig tenir. I la segona, una mica, diríem, d'ànim, de dir, això no ho arreglaran mai, aquest país no arribarà mai a tenir realment justícia, perquè els poders constituïts utilitzaran tots els mitjans que tenen a la seva disposició, i són molts, per intentar evitar que es creï una situació de justícia en aquest país. Per tant, una mica la sensació de dir sempre passa el mateix, no? Quan ja li va passar a Jesús, no? Quan una persona denuncia la injustícia i toca els poders constituïts, aquests, evidentment, reaccionen i pensen que matant a la gent aconseguiran doncs, que no segueixin inquietant i molestant. El que passa que aquí, com va passar en el cas de Jesús, o va passar en el cas de Monsenyor Romero, precisament matant a la llecoria, els militars van aconseguir tot el contrari del que volien, perquè la llecoria era un gran filòsof, era molt conegut als Estats Units, i va provocar una reacció popular, com ara l'assassinat del jove negre, que va obligar el govern dels Estats Units a deixar de donar diners a l'exèrcit per continuar la guerra, i aleshores els Estats Units, per la pressió pública, va obligar el govern i l'exèrcit a dialogar amb la guerrilla, i l'any 92, aleshores, es va firmar la pau. Per tant, van aconseguir el contrari del que volien. Van pensar que matant a Llecoria impedien que es pogués fer la pau, i precisament perquè el van matar, el que van aconseguir va ser tot el contrari, que haguessin de firmar la pau.
Ara tornem a l'actualitat. Avui estem parlant d'en Xavier Aligre. Ell és jesuïta català i professor de la UCA de Sant Salvador, que va ser company dels màrtirs, que va morir fa 31 anys assassinats. Els autors intel·lectuals d'aquesta massacre que estem explicant segueixen amb la més absoluta impunitat?
Sí. Sí, perquè, és clar, tenia molt poder. I sembla fins i tot, penso jo almenys, que el que era el president del país va acceptar que el coronel Benavides, que era el cap de l'escola militar, que és el que va donar concretament l'ordre a l'escamot del batalló Atlacat que assassinessin els jesuïtes de la UCA, doncs ell, el ministre de Defensa, el viceministre, que ara és jutjat, etc., tots ells estaven implicats. I probablement el que li van dir al Benavides és que si callava i no deia qui hi havia darrere de la seva ordre d'assassinar els jesuïtes de la UCA, que després ja l'amnistiarien i ja l'alliberarien, i és el que va passar.
I per què aquests assassinats ara jutgen a l'Audiència Nacional al cap de 31 anys?
Perquè no ha sigut possible fer-ho abans. Ja fa temps que s'ha intentat, amb això de la justícia mundial, de jutjar-los, ja que en el país mateix no se'ls pot jutjar. De fet, es va jutjar el coronel Benavides i l'escamot que va assassinar els jesuïtes per la pressió nord-americana, i va haver-hi un jutge que es va atrevir, veient les proves que hi havia, a condemnar-los. Però aquest jutge, un cop va haver condemnat el Benavides, va desaparèixer del país per por que l'assassinessin. I totes les vegades que, sobretot, El Salvador s'ha intentat posar en marxa el procés per tal d'averiguar qui són, diríem, els intel·lectuals, els pensadors que hi ha darrere de l'ordre d'assassinar els meus companys, doncs no ha sigut possible perquè el govern del Salvador no ho ha permès mai. I aquí a Espanya, que es va començar ja fa temps el procés, no hi havia una persona a la que se la pogués jutjar que pogués donar informació. Perquè, clar, l'interessant no és que sigui a la presó o les persones que van donar l'ordre, això tampoc arreglaria gran cosa. L'interessant seria saber quins són els autors intel·lectuals i que aquestes persones, diríem, s'adonin del que han fet i que demanin perdó pel que han fet, perquè, és clar, si s'aconseguís que aquests poders fàctics tan poderosos en El Salvador hagin de reconèixer la seva culpa, això ajudaria a que hi ha hagut molts casos d'assassinats i molts casos d'injustícia en El Salvador, això ajudaria, com deia, que a partir d'ara aquestes persones que tan fàcilment assassinen els pobres i els indefensos, doncs s'ho pensin per por que també ells puguin ser jutjats un dia.
Què creu que passarà en aquest judici a Espanya? Sé que és difícil, aquesta pregunta.
Sí.
Perquè a vegades la justícia, però tot i així, és un pas endavant en aquest cas.
Clar, això és la pregunta el millor. Tot depèn del que es pugui averiguar. Clar, jo no sé què dirà el Montano, no? Jo no sé si el jutge al final aconseguirà, diríem, tenir suficients informacions i suficients proves per veure qui hi ha realment darrere d'aquest assassinat. Per tant, això dependrà de com evolucioni. El que passa que ha sigut positiu que ell hagi pogut venir aquí, perquè ell va fugir del país, va anar als Estats Units, i als Estats Units sí que ha estat disposat a entregar a la justícia universal el Montano per tal de que fos jutjat per aquests fets horrorosos. Però com que això ha passat ara, per això han hagut de passar 31 anys fins que es pot fer aquest judici.
Creu vostè que els màrtirs del Salvador s'han convertit, podríem dir-ho així d'aquesta manera, no?, en un símbol d'una multitud anònima de víctimes i també un exemple d'una manera de ser església compromesa amb la pau i la justícia?
Sí, penso que les dues coses. Per una banda, és un símbol. El Salvador, hi ha hagut moltíssims assassinats, algunes massacres, com el del riu Sumpur, etc., van ser terribles, i s'han fet coses horroroses. Per tant, ells sí que són, d'alguna manera, com que són tan coneguts, o van ser tan coneguts, doncs un símbol de tota aquesta multitud, molts d'ells anònims, molts són gent gran, molts són fins i tot nens, dones, etc. I, per tant, aquest primer punt sí que em sembla important. Són un símbol d'una cosa que és horrorosa i que, per tant, ens hauria de remoure la consciència i portar-nos a dir això no pot passar en el món, no podem ser tan inhumans. Això no ho hem de tolerar, per una banda. I per l'altra, jo penso que presenta una església que això s'assembla més a Jesús de Nazaret. A fi i al cap, a Jesús també van matar per això, no? Perquè denunciava la injustícia i perquè doncs, ell somiava i volia aconseguir un món solidari i fraternal, ell en deia el regne de Déu, on totes les persones poguessin viure humana i dignament i, per tant, no hi haguessin pobres, que aquest era el projecte de Déu quan va escollir el poble d'Israel. I, per tant, diríem, jo penso que els jesuïtes es converteixen en una manera de ser església, no una església que viu de privilegis, no una església que és ultraconservadora, no una església que és insensible o calla davant de totes aquestes injustícies que estan passant, sinó una església que, com Jesús, doncs és valenta, que s'estima de veritat a la gent, sobretot els més pobres, els que tenen la vida més amenaçada, i estan disposats, si és necessari, a jugar-s'hi la vida abans que tolerar que els poders constituïts i la injustícia que domina bona part d'aquest món per culpa d'aquest neocapitalisme globalitzador i inhumà doncs pugui seguir fent el mal que fa.
Han passat 31 anys. Com es recorda dir avui al Salvador la figura i la trajectòria d'Ignacio Ellacuría i els màrtirs que van morir en aquell dia, en aquell assenyalat dia?
Bé, el Salvador, evidentment, la figura, diríem, principal, la que més recorda la gent, és la de l'arcabisbe de Sant Salvador, Oscar Arnulfo Romero, que va ser assassinat el 24 de març de l'any 80. Però a ells sí que se'ls recorda, entre altres coses, perquè la UCA, la Universitat Centroamericana, manté, diríem, el record molt viu. De fet, el 16 de novembre cada any es fa tota una vigília des de la nit abans. Bueno, la vigília es fa quan, al cap de setmana perquè la gent hi pugui participar. Llavors, normalment, en aquestes vigílies hi participen també molts camprols, molta gent que vol mantenir viva el record d'aquella injustícia que va dominar el país i que assumien en què es podrà fer un país més just. I la universitat cultiva aquest record, doncs, en el mateix campus hi ha tota una sèrie d'elements que recorden el pas d'aquests cinc jesuïtes pel Salvador. abans m'has preguntat i no he dit, hi havia un salvadoreny, que aquest era el més gran, que aquest va fundar les escoles de Fe i Alegria, que són escoles populars per ajudar a la gent pobra i de llocs marginals a poder tenir una escola digna i de qualitat. Doncs bé, el record tant a Fe i Alegria com a la universitat d'aquestes persones fa que això, que el seu record es mantingui viu en tot el país.
Doncs creiem nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Estel, que era de justícia tractar aquest tema un dia com avui. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa, Xavier Alegre, jesuïta, català i professor de la UCA de Sant Salvador. Que tingui un molt bon dia i moltíssimes gràcies novament.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver fet aquest record i molt bon dia a tothom.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669 56 17 68. 669 56 17 68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669 56 17 68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669 56 17 68.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
8:53. Vinga, que anem avançant en aquest matí de dimecres. Anem a preguntar-li, Joan Pallarès, a qui li hem de felicitar el dia?
Avui el santoral ens indica Sant Maurici, abat i màrtir, venerat a les comarques gironines, i dos sants màrtirs, Sant Críspol i Sant Restitut, i la d'un sant bisbe, Sant Esteri. Avui, en algunes contrades, encara celebren la diada de Santa Oliva, tot i que el santoral actual ens indica la seva festivitat, tal com va indicar fa uns dies, el dia 3 de juny. Santa Oliva, per sinonímia, era invocada pels pagesos olivaires de les contrades oliveres de la nostra terra. També avui és Santa Diana, Diana d'Àndalo, que en alguns martirològics ve marcat el dia 9 o inclús en el dia 8.
Gràcies, Joan. Doncs vinga, ara nosaltres el que fem és anar a la bústia de confinament amb el Rafa Sanuja, que el tenim de nou preparat, i després l'agenda del dia online amb Berta Sacanell i arribarem al punt de les 9.
Bústia de confinament. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola. Avui obrim amb un missatge que ens fa un suggeriment per a les transmissions litúrgiques, concretament per les misses. L'escoltem.
Hola, bona tarda. Soc un oient, Juli Arnalot, de Ràdio Estel, i m'agrada molt la vostra emissora, però us voldria fer un comentari. A les misses ens agradaria que escoltar la missa. A vegades el locutor que està retransmetent la missa està parlant i de fons se sent l'al·leluia o se senten i no ens ho deixa escoltar. Jo agrairia que el locutor intervingui si hi ha un silenci prolongat, que ja entenc que la ràdio no pot haver-hi silencis prolongats, però que si hi ha música de la missa o d'això, que ens deixeu escoltar més la missa i el que retransmet que es limiti només en els silencis prolongats. Moltes gràcies i endavant, Ràdio Estel.
Benvolgut, oient, en primer lloc, moltes gràcies per seguir-nos i per escoltar les nostres transmissions. Sabeu que les transmissions de la litúrgia són claus en aquesta casa i especialment ho han estat en aquest temps de pandèmia, que us hem volgut apropar les litúrgies i acompanyar-vos d'aquesta manera en acte de servei, com diu la promo. El tractem de fer amb la màxima cura possible, també respectant els cants i sobretot els parlaments del celebrant, però sens dubte prenem nota del teu suggeriment per a futures transmissions. Moltes gràcies per seguir-nos i pel teu comentari. I nosaltres, que aquí seguim, a peu del canó, ni fase 2, ni fase 3, ni res. Estem ben atents a vosaltres, volem conèixer les vostres històries, els vostres suggeriments, les vostres peticions, els vostres requeriments. Ja sabeu, un missatge d'agraïment, un missatge per demanar ajuda, per preguntar per qualsevol dubte que tingueu. És molt fàcil, ho heu de fer, com sempre, un correu electrònic a oients@radioestel.cat, un correu electrònic a oients@radioestel.cat o bé una trucadeta. Despengeu el telèfon i marqueu el 93 409 2777. Ahí, repeteixo, paper i llapis, 93 409 2777. És important que deixeu les vostres dades de contacte per poder adreçar-nos també a vosaltres. Així que aquí continuem amb la bústia de confinament ben oberta. Volem escoltar la vostra veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93 409 2777 o a oients@radioestel.cat. Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dimecres us proposem la taula rodona Migrantes. Mentre ens prenem un te, conversem amb migrants i sobre migrants, amb el jesuïta i missioner Pau Vidal i la investigadora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Verònica Israel. No et perdis aquesta cita avui a les 5 de la tarda. Per assistir-hi cal apuntar-se enviant un mail a obs@blanquerna.url.edu. I més coses per avui dimecres, últim dia per veure l'exposició del Santíssim a la capella de Santa Llúcia de 2 del migdia fins a 5:45 de la tarda. Et recordem, però, que per assistir-hi també t'has d'inscriure enviant un mail a religioses@catedralbsn.org. I també més coses per avui dimecres. Us recordem també la videoconferència sobre l'arrencament dels frescos romànics del Pirineu, a càrrec de l'escriptor i periodista Martí Gironell, que ens parlarà de l'estrapo, una tècnica que permet arrencar pintures de murals i transportar-les a altres llocs per ser exhibides o venudes. Amb aquesta tècnica es van arrencar els frescos del monestir de Santa Maria de Mur el 1919. Així que no et perdis aquesta interessantíssima conferència, que podràs veure des de casa avui dimecres a les 7 de la tarda. Recordem que t'has d'inscriure enviant un mail a info@amicsmda.org. Recordem el mail info@amicsmda.org.
Vinga, que encarem aquests segons finals per arribar al punt de les 9. Primera meitat del programa fet. Ens queda una hora més. Què passarà? Doncs passaran moltes coses. Queda't amb nosaltres perquè parlarem amb Montse Venturós. Ella és alcaldessa de Berga, per saber com es preparen per una Patum confinada. També enguany celebrem els 700 anys de la processó de Corpus de Barcelona. Parlarem amb Amadeu Carbó, responsable de patrimoni material de la Catedral de Barcelona, que ens comentarà com s'ha celebrat tot plegat. I també ens donarà temps de parlar amb la Fundació Columbus, que va col·laborar amb el líder de Jarabe de Palo, Pau Donés. Per tant, ens queden moltes coses a fer, però primer de tot ens hem de posar al dia amb les notícies, amb Rafa Sanauja.